Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
És dilluns 2 de gener de 2012. Feliç any nou. Ha començat l'any amb preus més cars en general. S'apuja el transport públic a Catalunya, els peatges, la factura del gas i el servei de correus. Per exemple, la targeta T10 de l'àrea de Barcelona, la que més s'utilitza, ja val 9 euros amb 25 cèntims. En canvi, no augmenten les tarifes de serveis com la llum, l'aigua o el telèfon. Això, d'altra banda, en la nostra realitat de cada dia, passa dos dies després que el nou govern espanyol de Mariano Rajoy anunciés una pujada temporal d'impostos després d'explicar que s'ha trobat que el dèficit de l'Estat serà del 8% aquest 2011 que acabem de deixar i no del 6% que havia indicat el govern socialista sortint. La portaveu de l'executiu espanyol Soraya Sáenz de Santa Maria parlava divendres de mesures extraordinàries per fer front a fets no previstos. Concretament augmenta l'impost sobre la renda entre un 0,7% i un 7%. Es redueixen de 8.900 milions els pressupostos dels ministeris i s'aprima d'un 19% l'administració, amb l'eliminació, per exemple, de 30 direccions generals. Rajoy havia dit que no tenia intenció de pujar impostos, però de moment el guió es canvia, o potser, el que és pitjor, s'activa un incompliment previsible. Passa un minut i mig de les 8. Salutacions de la Carolina Costa a la sotsedició, la Sara Cruz i el Ramon Castelló a la redacció, el David García a la producció i el Toni Huguet al control tècnic.
El primer cafè de Ràdio Estel, amb Ignasi Miranda i Carolina Costa.
Comencem el primer programa de l'any, resumim en titulars algunes de les notícies més importants de les últimes hores. La família d'un home que va morir a Manresa divendres després de ser detingut denunciarà als Mossos. La seva companya sentimental acusa els agents de violència innecessària, mentre que Interior defensa l'actuació policial i assegura que va ser correcta.
Diana Lee, Mecmadamin i Pol són els noms dels primers catalans de l'any per demarcacions. La primera nena que va néixer el 2012 es diu Diana i va néixer concretament a l'Hospital de Mollet del Vallès, coincidint amb la segona campanada de la nit de Cap d'Any.
L'Iran ha anunciat que aprovarà avui el llançament de dos míssils de llarg abast durant l'últim dia dels 10 de maniobres militars, que han inclòs el llançament d'un míssil en aigües de l'estret d'Hormuz. El país àrab assegura així que lluitarà per fer front, diu, als complots dels enemics.
I en esports, el Barça afronta la primera setmana de l'any amb dos reptes importants a la Copa i a la Lliga. Els blaugranes tornen avui a la feina per preparar el partit de dimecres de Copa contra l'Osasuna i el derbi contra l'Espanyol, diumenge al vespre a Cornellà al Prat.
Entrem en matèria. El 2012 comença amb els transports més cars i l'anunci de noves taxes. Els usuaris ho notaran especialment en el preu d'aquest transport metropolità a Barcelona i del transport en general, també al tren, a l'espera de l'aprovació definitiva de noves taxes com ara la recepta sanitària o la taxa turística.
La pujada que notaran més els usuaris és la de la targeta T10 d'una zona que s'encareix un euro i passa a costar 9 euros amb 25 cèntims. La T10 de dues zones s'encareix 2 euros i costa ara 18 euros amb 40 cèntims. També és més car agafar un taxi. A l'àrea metropolitana de Barcelona, la baixada de bandera s'ha encarit 5 cèntims, ara costa 2 euros i mig. S'apugen també les tarifes dels peatges gestionats per la Generalitat entre un 4,8 i un 6,67% aquest any, encara que es prepara ja una nova política de descomptes per als usuaris recurrents, els vehicles amb alta ocupació i els poc contaminants. I el que també puja atenció és el Bicing de Barcelona. Augmenta el seu preu i passa a costar 40 euros, no més que el 2011.
Aquestes noves tarifes que afecten la nostra butxaca arriben dos dies després que el nou govern espanyol de Mariano Rajoy anunciés que pujarà impostos en contra del que havia promès en campanya electoral. El motiu, segons diu l'executiu, és que s'ha trobat que el dèficit de l'Estat en tancar l'any 2011 és, o serà, segons els càlculs que es faran d'aquí uns dies, del 8% i no pas del 6% que havia indicat el govern socialista sortint.
Entre les noves mesures que va anunciar la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa Maria, l'executiu ha anunciat, per exemple, la pujada de l'impost de l'IRPF des d'un 0,75% fins a un 7% per les rendes més altes. També s'ampliarà la jornada de treball dels funcionaris en mitja hora diària fins a les 37 hores i mitja setmanals. A més, s'ha decidit congelar-los als sous.
D'altra banda, amb l'objectiu de contenir el dèficit i de reduir la despesa, s'ha aprovat la retallada en l'estructura administrativa, concretament d'un 19%, i la disminució de la dotació econòmica de partits polítics i sindicats d'un 20%.
I el salari mínim interprofessional queda congelat en els 641 euros. D'altra banda, retira la renda bàsica d'emancipació. L'ajuda pujava 210 euros mensuals per pagar un lloguer per a joves d'entre 22 i 30 anys.
I finalment destaquem que amb l'objectiu de donar sortida als pisos construïts que no troben comprador, el govern de Mariano Rajoy recupera la desgravació en l'IRPF per compra d'habitatge. Notícies de casa nostra en format breu. Un home de nacionalitat ucraïnesa, segons acabem de saber, ha matat la seva dona i després s'ha suïcidat al barri de Santa Eugènia de Girona.
Aquest és el primer cas de violència de gènere del 2012. Els Mossos d'Esquadra han trobat els cossos de l'home i la dona aquesta nit en un immoble del carrer del Montseny.
La família de l'home que va morir a Manresa després de ser detingut divendres denunciarà avui els Mossos d'Esquadra per intent d'homicidi.
El conseller d'Interior, Felip Puig, ha defensat l'actuació dels Mossos que divendres van detenir aquest home i han assenyalat que el sobreesforç que el detingut va fer en enfrontar-se amb l'excessiva violència als agents li va poder provocar l'aturada cardiorrespiratòria. La companya sentimental de l'home mort acusa els agents de violència innecessària. L'home acumulava 13 ordres de cerca i captura.
Una nena nascuda a Mollet del Vallès, al Vallès Oriental, és la primera catalana del 2012.
Es diu Diana, pesa 3 quilos i 220 grams i ha estat un part natural sense complicacions. I la Lí ha nascut a l'Hospital Josep Trueta quan passaven 30 segons de les campanades, gairebé a tocar de la Diana.
Els dos reactors de la central nuclear d'Ascó concentren el 40% del total de 66 incidents detectats aquest 2011 a Espanya.
En concret, la planta d'Ascó 1 ha notificat 11 incidències, les mateixes que la d'Ascó 2. Pel que fa a Vandellòs 2, l'any passat va notificar 8 problemes de funcionament.
I amb l'entrada d'aquest 2012 és totalment vigent ja la prohibició de les corrides de toros a Catalunya.
Va ser aprovada, recordem, al Parlament el juliol del 2010, després d'una iniciativa legislativa popular presentada per la plataforma Prou. La Monumental, l'única plaça que quedava fins ara en actiu a Catalunya, ha acollit una quinzena de corrides durant el 2011, l'última al mes de setembre.
Amb l'entrada també d'aquest nou any, arriba el fred, baixen les temperatures i arriba la neu en les properes hores.
Temps variable aquest matí amb la previsió de pluges que s'estendran al nord del país a mesura que avanci la jornada. Els termòmetres, atenció, aniran a la baixa i el front portarà nevades abundants al Pirineu per sobre dels 1.000 metres.
Això passa 24 hores després d'una revetlla de cap d'any que ha estat tranquil·la a Catalunya i sense incidents destacables. Segons el conseller d'Interior, Felip Puig, l'última nit del 2011 va ser tranquil·la i va haver-hi una satisfactòria situació d'estabilitat, segons les seves paraules. En total, s'han fet una setantena de detencions i una quarantena d'accidents de trànsit s'han produït a Catalunya, però sense cap mort.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim repassant l'actualitat. Avui fa un any que va entrar en vigor la nova llei antitabac que va prohibir fumar en tots els espais públics tancats.
La normativa prohibeix fumar a bars, restaurants i discoteques a tot l'estat. El balanç és satisfactori, hi ha menys fumadors i més qualitat ambiental als locals públics. Per això el nou Ministeri de Sanitat vol mantenir la llei, tot i algunes crítiques al sector de l'oci i de l'hostaleria, diu que ha perdut un 40% d'ingressos.
L'Estat haurà d'indemnitzar un treballador d'una caixa d'estalvis que va ser ferit durant un atracament comès per un pres fugat.
És el que ha determinat el Tribunal Suprem, que ha ratificat la condemna imposada per l'Audiència Nacional, que obligava l'administració a pagar 250.000 euros per considerar que és obligació de la societat assumir els danys derivats dels permisos penitenciaris. Els fets es remunten al 31 de gener del 2002, quan un jutge de vigilància penitenciària de Castella i Lleó va concedir un permís de sortida al presoner que finalment no va tornar a ingressar al centre. Uns mesos després, el pres fugat va cometre un atracament en una sucursal bancària i va ferir un dels seus treballadors, cosa que li va provocar una incapacitat permanent absoluta.
Iñaki Urdangarín declararà finalment com a imputat el 25 de febrer. El jutge del cas Palmarena ha atès les peticions dels advocats que tenien fixats prèviament altres compromisos judicials per al 6 de febrer, data en què havia estat inicialment citat el duc de Palma. Urdangarín s'haurà de presentar a les 9 del matí davant del jutge.
El jutge del cas Palmarena, José Castro, ha fet cas de les demandes de diversos lletrats que alegaven que en les jornades assenyalades per a la declaració dels seus representats tenien fixats prèviament altres compromisos judicials. Recordem que Iñaki Urdangarín està sent investigat pel suposat ús irregular de fons públics per part de l'Institut NOS en l'etapa en què ell n'era el president. Inicialment, el jutge havia fixat la seva declaració com a imputat per al 6 de febrer.
Quatre minuts i mig i serà un quart de nou. En plana internacional, l'Iran ha anunciat que aprovarà avui el llançament de dos míssils de llarg abast durant l'últim dia dels 10 de maniobres militars que han inclòs el llançament d'un míssil en aigües de l'estret d'Hormuz.
El règim també ha anunciat que ha començat proves amb combustible nuclear propi. El president del país, Mahmoud Ahmadinejad, ha advertit que el Banc Central Iranià reaccionarà amb força als complots dels enemics l'endemà de les noves sancions econòmiques nord-americanes contra Teheran.
Els líders europeus han demanat en les últimes hores sacrificis a la societat per encarar un 2012 que continuarà semblant difícil econòmicament.
El missatge de cap d'any, el president francès Nicolas Sarkozy va anunciar nous ajustos i va advertir també que la crisi encara s'ha de dur el 2012, coincidint amb les pròximes eleccions presidencials franceses. També la cancellera alemanya Angela Merkel va augurar que el 2012 serà encara més difícil que l'any passat per a l'economia, mentre que als Estats Units el president Barack Obama va ser més optimista sobre les perspectives econòmiques i va demanar entesa entre republicans i demòcrates en un any electoral.
El president d'Islàndia ha anunciat que deixarà el càrrec que ocupa des de fa 16 anys i que no es presentarà a la reelecció el proper mes de maig.
Olafur Ragnar Grímsson es va guanyar el respecte dins i fora del país quan, després de la fallida dels principals bancs el 2008, es van negar a firmar les lleis del govern que cedien a les pressions dels deutors internacionals. A més, com a president, va convocar dos referèndums per donar la veu als ciutadans que van rebutjar les lleis. Malgrat tot, el país està en vies de recuperació de la greu crisi financera que va viure.
Segurament recordareu que fa 16 anys es va produir un terrible atemptat amb gas nerviós serint al metro de Tòquio. Doncs bé, un dels membres de la secta que va causar aquell atemptat amb 12 morts i milers de ferits s'ha lliurat a la justícia al Japó.
Makoto Hirata, de 46 anys, s'ha presentat en una comissaria de Tòquio pocs minuts abans del canvi d'any i s'ha entregat, segons diu, perquè se sentia acorralat per la justícia. Hirata, que està acusat de diversos crims, és un dels tres membres de la secta Aum Shinrikyo, que seguien fugits. El fundador de la secta va ser condemnat a mort el 2006.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
I completem el nostre informatiu. El papa Benet XVI va donar un missatge de pau coincidint amb el primer dia de l'any a la Basílica de Sant Pere del Vaticà. El pontífex va presidir l'Eucaristia coincidint amb la solemnitat de Santa Maria, Mare de Déu. Coincidia aquesta celebració amb la 45a Jornada Mundial de la Pau. És per això que el Sant Pare va començar el nou any adreçant-se a les noves generacions, als joves, i els va destacar la importància de desenvolupar el seu potencial. Va dir Benet XVI que per aquests joves és indispensable aprendre el valor i el mètode de la convivència pacífica, del respecte recíproc, del diàleg i de la comprensió. Alhora va afegir que els joves estan oberts a aquestes actituds, però la realitat social va concloure en què creixen els pot portar a pensar i actuar de manera contrària i arribar fins i tot a la violència. D'altra banda, a la catedral de Barcelona, el cardenal Lluís Martínez Sistac, arcabisbe de Barcelona, va tornar a demanar en l'homilia de la missa organitzada per Justícia i Pau i que va transmetre aquesta casa, Ràdio Estel, un pacte unitari entre partits polítics, sindicats i altres estaments de la societat civil per solucionar la greu crisi econòmica. I encara un apunt sobre el Papa, que ha aprovat el programa per a la visita que farà a Cuba i a Mèxic. Concretament serà del 26 al 28 de març. Principals titulars de portada a la premsa. Els diaris surten avui per primera vegada aquest any, ja que ahir no va haver-hi premsa de paper. La Vanguardia, Convergència i Unió manté l'avantatge electoral, tot i els ajustos. Es refereix a un sondeig de feedback per La Vanguardia. El periòdic obre amb cares de diferents dirigents del món polític, social i de l'esport. Titula Els reptes de l'any que comença, tot per fer 2012. Diari Ara, Euro, una primera dècada convulsa, referint-se al desè aniversari de l'arribada de l'euro entre la moneda corrent dels ciutadans aquell 1 de gener del 2002. I el punt avui, sotrac als municipis, referint-se a la crisi financera de molts ajuntaments.
Repassem altres portades al País. Titula Rajoy va pujar l'IRPF per evitar una altra crisi del deute pel dèficit del 8%. El Mundo, la alta valoració del rei i del príncep, manté a flot la monarquia. L'ABC, el 2012 serà més difícil que el 2011. Declaracions d'Angela Merkel, Público, rebuig general a la retallada de Rajoy. I La Razón, la majoria dels espanyols creu necessaris més ajustaments contra la crisi.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Passa un minut d'un quart de nou. Esports aquí en el primer cafè de Ràdio Estel, com sempre, els dilluns i els divendres, amb l'anàlisi i l'opinió del Ramon Castelló. Ramon, bon dia i bon any.
Bon dia i bon any, Ignasi.
Després de dos caps de setmana sense Lliga a primera i segona divisió, sense les grans competicions, amb algunes excepcions en el panorama internacional, com és aquesta NBA recentment estrenada, i altres, com el Dakar, comencem avui l'actualitat d'una setmana futbolísticament marcada pels partits d'anada dels vuitens de la Copa del Rei, eliminatòries que jugaran Madrid, Espanyol i Barça, entre altres equips. El Barça juga demà a casa contra l'Osasuna i l'Espanyol dijous a Còrdoba.
Sí, el Barça s'entrena aquest matí a les 11, al primer entrenament de l'any, sota les ordres de Pep Guardiola, amb la presència de tots els jugadors no lesionats, també de Dani Alves, i la probable absència de Leo Messi. Per tant, podria ser que l'argentí, amb permís especial del tècnic blaugrana fins dimarts, no participi en l'entrenament d'avui i, per tant, tampoc jugui demà el partit de Copa. Això sí, pot saltar la sorpresa perfectament, i algunes fonts apunten ara mateix que Messi podria aparèixer per sorpresa a l'entrenament d'aquest matí. Per tant, caldrà estar atents al que pugui passar. A més, si això fos així, probablement Messi demanaria jugar el partit de demà, recordem, 10 de la nit, al Camp Nou, partit d'anada Barça-Osasuna. Sí que estarà a punt, en qualsevol cas, l'argentí per disputar el derbi contra l'Espanyol, que jugarà diumenge que ve a Cornellà al Prat. I a més, recordem també que els blanquiblaus, com deies, juguen a Copa, una competició que aquest any tenen amb un quadre força favorable. Jugaran aquesta eliminatòria a Còrdoba dijous a les 8 del partit d'anada. Avui també els de Pochettino faran el primer entrenament d'aquest 2012.
El derbi espanyol-Barça serà a 9:45 de la nit diumenge, ja en parlarem, horari sí. Familiar, com sempre.
Sí.
Per cert que el Barça i Messi doncs tenen aquesta relació de club i crac, després en parlarem.
És la comentarem.
Si arribés avui Messi quedaria bé, però no hi ha dubte que ha tingut potser més dies i més hores de vacances que els companys.
Sí, després en parlem, ha pogut passar el cap d'any a casa seva, en qualsevol cas, a diferència d'altres.
Seguim i tanquem així l'actualitat. Pel que fa al Madrid, Mourinho va fer entrenar l'equip ahir a la tarda per preparar el partit de Copa contra el Màlaga, que juga demà a les 10 al Bernabéu.
Eliminatòria complicada pels blancs, per això ahir José Mourinho va fer entrenar els seus homes el dia 1 a la tarda a Valdebebas per preparar aquest partit de demà. El Real Madrid afronta aquest difícil compromís amb les baixes força probables d'homes tan importants com són Sergio Ramos o Ángel Di María. Pel que fa al Màlaga, Santi Cazorla assegurava que tenia clar que s'enfrontaven al segon millor equip del món. Declaracions que no han agradat massa a Madrid. Per ell, el primer és el Barça.
Tràgic començament a l'Argentina del Rally Dakar, i parlem així de motor. Accident mortal del motorista argentí Jorge Martínez Boero.
Pilot de 38 anys que va tenir una aturada cardiorrespiratòria com a conseqüència d'una caiguda durant la primera etapa que es disputava entre les localitats de Mar de la Plata i Santa Rosa de la Pampa. Era la segona vegada que participava a la prova. Al marge d'aquesta desgraciada notícia, pel que fa als resultats de la jornada, la victòria d'etapes va ser pel Chaleco López en motos i per Leonid Novitski en cotxes.
Seguirem aquests propers dies al Dakar, que juga a terres sud-americanes com aquests últims anys. I entrem en el bloc d'opinió. Un dels aspectes que podem comentar avui, Ramon, en l'apartat, és aquest permís especial de vacances de Nadal que cada any Pep Guardiola dona a Leo Messi, a qui deixa tornar sempre uns quants dies més tard que la resta dels companys.
Sí, el que és important és que li permet passar el cap d'any a l'Argentina. Clar, hi ha altres jugadors sud-americans que han de tornar abans, com és el cas, per exemple, de Mascherano, del mateix Dani Alves, Maxwell, etc., que aquests han de tornar. Per tant, aquí hi ha una diferència. És una de les dues excepcions que Guardiola fa amb Messi respecte a altres companys. L'altra és deixar-li jugar tots els partits sencers i no substituir-lo pràcticament mai, només en cas de lesió, és canviar Leo Messi, mai per una qüestió tècnica o tàctica. Per mi és un tema apassionant que ens pot ajudar a intuir alguns aspectes sobre la manera com Guardiola gestiona el vestidor. Per començar, i anant a l'edat objectiva, el tècnic del Barça, podem dir que li dona privilegis a Messi, com un dos dies més de vacances, sí. Per tant, Guardiola tracta diferent a Messi en relació a la resta? Doncs sí, sí que ho fa.
La pregunta seria per què ho fa i si això pot afectar la resta del vestidor.
Guardiola ha fet forces coses bé i una d'elles va saber tenir una bona entesa des del començament amb Leo Messi. Ja d'entrada el va deixar anar, no sé si els oients se'n recordaran, quan va arribar Guardiola, el Barça havia de jugar prèvia de Champions, aquests partits d'estiu, fruit de la mala classificació anterior, d'una segona posició, d'una tercera, perdó, per tant, doncs el Barça tenia un partit a l'estiu que coincidia amb els Jocs Olímpics de la Xina, de Pequín, on Messi volia jugar amb l'Argentina. Per tant, Messi es va decantar per jugar amb la seva selecció i no jugar amb el Barça. Això Guardiola hagués pogut doncs arribar i fer-lo quadrar i dir que tenia que estar amb l'equip que li pagava uns diners. A més, recordem que segons algun dictamen del TAS, el Barça tenia la paella pel mànec en aquesta situació, perquè l'Argentina no jugava amb l'absoluta, per tant, Messi hagués hagut de jugar amb el club blaugrana, però Guardiola parla amb Messi i Guardiola el deixa marxar. Això va acabar bé, perquè el Barça es va classificar i Messi va poder jugar als Jocs Olímpics, però, evidentment, Guardiola aquí va assumir una sèrie de riscos, perquè si l'eliminatòria no hagués sortit bé pel Barça, hi hagués hagut algun ensurt, algun imprevist, i el Barça no s'hagués classificat, tant Guardiola com Messi ho haurien pogut pagar. En qualsevol cas, aquest inici, Ignasi, marca el començament d'una relació especial que mantenen Guardiola i Messi. D'aquesta manera, Guardiola aconsegueix que Messi, que és un crac mundial, que és un geni, que, per tant, com a geni que és, té alguns aspectes, doncs, en fi, també difícils, que no sempre es comenten, però algun hi ha, té un caràcter especial, és un noi tímid, és un noi que si les coses no surten com ell vol també s'enfada, té un caràcter fort en aquest sentit, o té un malestar. Per tant, Guardiola això ho gestiona i el sap sumar a la seva causa. És a dir, el fet que aconsegueixi que Messi sigui un home que pressioni la sortida de pilota dels defenses, que lluiti fins a l'últim moment, que es desgasti pels companys, que faci assistències a vegades per comptes de quedar-se ell amb el gol, una diferència com, per exemple, en Cristiano Ronaldo, és una victòria de Guardiola en aquest sentit, però que això ha tingut unes contrapartides, com són aquests dies de mes que li dona de vacances, sí. O com és doncs, el fet que sempre jugui sistemàticament. I també d'altres, aquestes una mica més polèmiques, fins i tot, com que de vegades algun company que no acabi d'encaixar amb Messi pugui caure de l'onze titular, o com, per exemple, va ser el seu moment que marxessin homes, com eren Samuel Eto'o, o al seu moment Ibrahimovic, per no acabar d'encaixar bé amb la manera de jugar de Leo Messi.
I també, podríem parlar d'algun fitxatge.
Sí, i també algun fitxatge, com va ser el cas de Mascherano, que va sortir molt bé, que tant de bo doncs, el club va escoltar Messi en aquest cas, perquè va ser un bon fitxatge, però també doncs, la renovació de Pinto, alguns han apuntat que és a causa d'una molt bona relació que té amb Messi, que això hauria afavorit la renovació del porter.
I pel que fa als companys, doncs, ho accepten, en general, ho toleren, ho veuen sí. bé.
Jo crec que el fet que porti el pes del vestidor a aquests quatre homes, com són Valdés, Puyol, Xavi i Iniesta, fa que tot això hagi estat més fàcil i que sàpiguen, doncs bé, que és un preu que s'ha de pagar i que més o menys l'accepten. També hem de dir perquè les coses van bé, segurament.
Efectivament, i Messi és un crac i estimat per l'afició i fa gols i s'exhibeixen pràcticament cada partit.
Exacte, i que saben que juga per ells i suma.
També volies fer, molt ràpidament, un comentari sobre l'accident mortal del Dakar.
Sí, perquè arriba després de la mort també aquesta temporada de Marco Simoncelli, que ens va impactar molt, i per tant, doncs, cal destacar que són accidents que pel fet de que són motos, que tal com passa doncs, a la vida no esportiva, també en aquest cas, quan hi ha un accident, per molt que s'hagi millorat la tecnologia, el pilot és el xassis en cas d'accident, i per tant, hi ha aquest risc implícit que malauradament de tant en tant passa.
I acabem amb un repàs a l'agenda esportiva d'aquesta primera setmana de l'any, amb l'eliminatori de vuitens de Copa.
Sí, ràpidament. Els partits de demà són Albacete Atlètic de Bilbao a les 8, Mirandés Racing a les 9, Alcorcón Llevant a les 9 i Reial Madrid Màlaga a les 10. Demà passat dimecres se'n juguen dos, a les 8 Reial Societat Mallorca, a les 10 el Barça Osasuna, i per dijous nit de Reis, a les 8 Córdoba Espanyol, a les 10 València Sevilla.
Ho deixem aquí, gràcies Ramon. A les 9 més esports i continuarem durant tota la setmana. Bon
Molt
dia.
Bé, bon dia.
Escoltar la teva música, tocar l'actualitat, veure els destacats que t'interessen, fer un tast dels últims programes i ensumar, abans que ningú, el millor de Ràdio Estel. www.radioestel.cat, una web amb els 5 sentits.
Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
Aquestes festes regala la nostra història. Editorial Casals presenta el còmic Mallorca 1229 Jaume el Conqueridor, d'Oriol García Iquera. I a més, en la mateixa col·lecció, Corpus 1640, Pallars 1487, Barcelona 1714 i Guifré 897. Més informació a editorialcasals.com.
Vet aquí una vegada una ciutat on els carrers s'ompliren de música. La gent es feu un petó quan tocaren les campanes i els nens donaren la benvinguda a tres reis d'Orient. Feliç Barcelona.
Mira tot el que pots fer a bcn.cat/Nadal. Barcelona és Nadal. Ajuntament de Barcelona.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
3:30 i seran 9:15. Informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Continuen les complicacions en aquesta autovia 2. A primera hora hi ha hagut un accident a l'altura de Collbató que encara complica molt el trànsit. De fet, sembla que les cues van a més. Ja parlem d'una cua de més de 4 quilòmetres. Esparreguera, Collbató, això passa en aquesta autovia 2. En sentit Lleida, tot plegat a causa d'un accident, complicacions a l'altura de Collbató. A banda, però, d'aquesta incidència a la resta de la xarxa viària, res de res. Es nota que estem encara en plenes festes de Nadal, poc trànsit a les principals carreteres i autopistes catalanes. És tot, des del RAC, bon dia.
Gràcies, connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Resavis, bon dia.
Bon dia, des de Transmet en aquests moments podem parlar de normalitat, no hi ha incidències, així ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. D'altra banda, recordeu que ja han entrat en vigor les noves tarifes del transport públic. Totes les targetes comprades abans de l'1 de gener, és a dir, els títols vigents durant l'any 2011, es podran fer servir fins al 29 de febrer, excepte la T trimestre i la T jove, que seran vàlides fins al 31 de març de 2012. De moment és tot des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Iniciem la setmana parlant avui del pas d'un sistema frontal que ens durà núvols en general amb un cel entre mig i molt ennuvolat aquest matí, sobretot amb núvols més abundants a la zona del Pirineu, Prepirineu i també terç oest del territori. Esperem que aquestes precipitacions s'iniciïn pel Pirineu i Prepirineu Occidental i esperem doncs, que amb el pas de les hores s'estenguin a la resta de la serralada. També n'arribaran de manera dispersa a punts del terç oest del país de cara a aquest matí. A la tarda, en conjunt, els núvols tendirien a desaparèixer de l'oest i del sud del país i quedarien restringits al quadrant nord-est, on creixeran nuvolades que deixaran alguns ruixats de caràcter irregular, precipitacions d'intensitat entre feble i moderada. En canvi, a la resta del territori l'ambient ja serà més assolellat. També, a més, s'imposarà el vent de component oest en general, s'anirà reforçant i esperem que deixi alguns cops puntualment molt forts a la meitat sud del territori i a la resta de la depressió central. Pel que fa avui, les temperatures seran més baixes en conjunt arreu del país. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
A la vostra oficina també podeu disfrutar del cafè torrat artesanalment Bracafé, el millor cafè de Brasil. Només heu de demanar les qualitats vendings de Bracafé al vostre subministrador i us el portarem diàriament. Tan fàcil com trucant al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé des de la pàgina web www.bracafé.com. També el trobareu a les millors botigues i a les nostres franquícies. Fabra i Puig 296, Rambla del Poble 955, República Argentina 75, Ronda de Sant Antoni 52, Rosselló 475 i Sant Antoni Maria Claret 39. Bracafé. El primer cafè de Ràdio Estel. Informació des de primera hora.
8:45, última hora informativa, els titulars i després la tertúlia. Avui amb Quim Sabater, expert en polítiques socials, també amb la responsable de Justícia i Pau en les campanyes, Eulàlia Reguan, i amb l'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla.
Molt bon dia. Nou any i noves taxes. La T10 d'una zona s'encareix un euro i passa a costar 9 euros amb 25 cèntims. D'altra banda, els peatges de la Generalitat s'encareixen un 5,4% de mitjana i el Bicing de Barcelona també augmenta el seu preu i passa a costar 40 euros, no més que el 2011. L'Iran llançarà avui dos míssils de llarg abast a l'estret d'Hormuz per tancar 10 dies de maniobres militars. I el president de Corea del Sud, Lee Myung-bak, ha assegurat en el seu discurs de cap d'any que Seul obrirà una finestra a la millora de les relacions amb la nova Corea del Nord de Kim Jong-un. Tornem a Catalunya perquè amb l'entrada d'aquest 2012 arriba també el fred. Temps variable aquest matí amb núvols, amb la previsió de pluges que s'estendran al nord del país a mesura que avanci la jornada. Esports, el Barça s'entrena a les 11 per preparar l'eliminatòria dels vuitens de final de la Copa del Rei dimecres contra l'Osasuna i el segon a la Lliga, on visitarà a l'estadi de Cornellà al Prat diumenge per disputar el derbi contra l'Espanyol. Fins aquí les notícies. Tornem amb més informació a les 9.
A www.radioestel.cat podràs escoltar-nos en directe, sentir les últimes retransmissions, accedir a la nostra actualitat i gaudir de tots els serveis que Ràdio Estel t'ofereix des de la xarxa. No perdis el fil de la teva emissora. Connecta't a www.radioestel.cat i aprofita al màxim tot el que tenim per tu. Radioestel.cat, la teva emissora, la teva web.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada, ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda l'Església necessitada. www.ain-es.org.
Feliç 2012! Per celebrar l'any nou i només fins al 5 de gener, el Corte Inglés ha preparat una gran selecció d'ofertes i descomptes que són un autèntic regal.
Descomptes com els que hi ha en una gran selecció de marques de moda, fins a un 40% de descompte.
Feliç 2012!
Celebra-ho al Corte Inglés. T'ho mereixes.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Passen 3 minuts i mig de 2 quarts a 9. Comencem el temps de tertúlia d'actualitat en el primer cafè de Ràdio Estel. Avui en la primera edició de l'any ens acompanyen aquí a Barcelona a l'estudi 1 de Ràdio Estel, Eulàlia Reguant, responsable de campanyes de justícia i pau a Barcelona. Bon dia.
Hola, bon dia i bon any.
Bon any, gràcies, igualment. També desitgem bon any a Quim Sabater, expert en polítiques socials.
Bon dia, bon any. Bon dia i bon any.
I des de la Seu d'Urgell, des de l'estudi de Ràdio Principat, avui tenim amb nosaltres l'alcalde de la Seu i diputat al Parlament de Catalunya, Albert Batalla. Senyor Batalla, bon any i bon dia.
Molt bon dia i molt bon any també per vosaltres.
Com estem? Bé?
Bé, bé, força bé, sí.
Hem pogut veure pel Twitter una imatge preciosa del Cadí que vostè ha posat aquest matí, eh?
És un goig això de viure a la Seu, us ho asseguro.
Molt bé, molt bé.
Et lleves i veus aquests panorames fantàstics avui amb un Cadí il·luminat per la part berguedana, per entendre'ns, amb els núvols que reflexaven el sol, i realment és tota l'energia que necessites per activar-te el primer dia laborable de l'any.
Sí, certament que sí, que cal, no? Després d'un cap d'any de festa i un diumenge atípic, el d'ahir 1 de gener, costa una mica més, oi, afrontar el dilluns, això ens passa a tots, però és molt bonica la imatge dels primers raigs de sol que de vegades aquí a les 8 encara no veiem a Barcelona, o sigui que felicitats.
Molt bé. Gràcies.
Parlem de l'actualitat i comencem referint-nos a les pujades de preus, i dintre d'aquesta situació econòmica tan difícil que ens preocupa a tots, tenim la pujada de preus en els transports, en el servei de correus, en la factura de gas, en els peatges, dos dies després que el govern espanyol de Mariano Rajoy aprovés unes primeres pujades d'impostos. Si volen fer una primera anàlisi de la situació social que comporta la pujada de preus, encara més en aquesta situació de crisi, unida al que són, doncs, podem dir, els primers incompliments del govern de Mariano Rajoy, potser incompliments necessaris, però al cap i a la fi incompliments. Vostès com ho veuen?
Bueno, no sé, jo crec que són coses que eren previsibles de passar. El tema de l'augment dels preus de transport ja més o menys ho sabíem, i que Mariano Rajoy havia de prendre mesures que no havia dit, coneixent el que en pot prendre d'altres que no ha pres, però que aniria cap aquí una mica, tot i no haver-ho dit, era bastant evident. Era molt difícil plantejar que se sortiria de la crisi sense plantejar retallades, tenint en compte que era el que estava passant ja i que és la tendència natural. Jo sí que crec molt preocupant, més enllà de l'augment de preu de peatges, que sobretot per la gent que utilitza habitualment les autopistes i necessita pagar els peatges és important, però sobretot el tema de l'augment de preu del transport públic, i en aquest cas de la T10, que
sí,
és
sí,
el més utilitzat per la ciutadania, i que per tant això suposarà un problema per moltíssima gent, que dificultarà encara més la seva vida, perquè no ens hem d'enganyar que pagar 9,25 per cada 10 viatges és molt.
Ha pujat, atenció, un euro, de 8,25 a 9,25, aquesta T1, que, per exemple, per venir de Badalona a Barcelona, surt bé, però, clar, és car. És més car, és molt més car.
Bueno, clar, és un percentatge important. Jo, el que més preocupa és aquesta incertesa de les decisions que prendrà el govern, no? En aquest no anunci de res abans d'accedir a la presidència del govern, i després anar prenent mesures amb un clar to amb dos o tres característiques, no? Una, aquesta espècie com de discurs recentralitzador, que és preocupant, perquè sembla que tots els mals de l'Estat vinguin de l'estructura autonòmica de l'Estat. I després, per altra banda, una certa voluntat de, no sé, d'intentar posar una pàtina de que no saps ben bé cap on aniran les coses, no? I per tant aquesta inseguretat, que em sembla que no és bona, atès també com està tot plegat, que ja és prou complex, no?
Uh-huh.
En tot cas, no ho sé, hem d'estar a l'expectativa i veure què passa en els propers dies.
Senyor Albert Batalla, sobre les pujades de preus, la T10 no afecta tant el Pirineu, però vaja...
No afecta tant, no afecta gens.
Exacte, no afecta gens. Afecta quan vostès venen a Barcelona, no?
Malauradament. Sí, però precisament per això, el fet de que si una persona al Pirineu ve un dia a Barcelona, és a dir, si jo mateix vinc un dia a Barcelona i utilitzo el transport públic o el metro dos vegades, doncs d'alguna manera no em sap greu haver de pagar els 2 euros que costa el bitllet senzill. Crec que aquí l'estratègia d'intentar premiar, prioritzar i fins i tot abaratir els títols de la gent que utilitza cada dia d'una forma molt sovintejada, com pot ser la T+ o la T30, crec que són aquests títols, doncs em sembla una bona opció, perquè el que és evident és una cosa, els serveis, ens agradi o no ens agradi, els serveis s'han de pagar i els serveis tenen costos, i potser malauradament no ens hem explicat les coses prou clarament durant molts anys en què les coses ens han anat tan bé que ens pensàvem doncs que els costos que pagàvem, o sigui, els preus que nosaltres pagàvem pels serveis és el que valien els serveis, i la realitat no és aquesta ni molt menys. I en aquests moments tan crus, les administracions públiques, doncs, el que fan és, entre altres coses, explicar que els serveis tenen uns costos i que aquests costos s'han de poder pagar entre tots, i especialment d'una forma molt clara entre els usuaris d'aquests serveis. Els ciutadans pirinencs també paguem part del transport públic metropolità com a membres d'un país que és Catalunya, i en tot cas el que ens sembla lògic és que qui pagui més per aquests serveis siguin els que utilitzen habitualment. No és una matèria fàcil, però també és cert que no és una novetat que a 1 de gener els preus dels transports públics pugin. Han pujat en època de crisi i han pujat també en època de bonança.
Avui veiem que aquesta realitat de l'augment dels transports, que cada 1 de gener en uns sectors o en altres sempre és destacable, arribem amb aquestes, coincidint amb aquestes primeres mesures del nou govern espanyol de Mariano Rajoy. Vostè quina opinió li mereixen, senyor Batalla? I també si els altres volen dir més coses.
Sí, bé, jo vull veure, a banda dels diaris d'aquest cap de setmana i de la roda de premsa de la ministra, etcètera, jo vull veure les publicacions al BOE, el Butlletí Oficial de l'Estat. Entre les coses, també és una responsabilitat dels ajuntaments analitzar molt bé com aquestes mesures afectaran a les nostres hisendes locals, i per tant, just després d'aquesta tertúlia, doncs me'n vaig a l'Ajuntament precisament doncs a conèixer més a fons i amb tot luxe de detalls doncs aquestes mesures. Bé, unes mesures que no per no explicades prèviament no eren esperades. Potser sí que la dimensió, és a dir, el gruix de les mesures, potser s'esperaven d'una forma més acompassada al llarg dels primers Consells de Ministres. No han vingut totes en el primer Consell de Ministres, doncs bé, s'hauran d'afrontar. Jo crec que algunes són encertades, d'altres no, però en tot cas no és una decisió nostra en aquests moments. El que haurem de fer és veure com això ens afecta més directament a les institucions locals i també, evidentment, a tots els ciutadans, i a partir d'aquí manifestar la nostra opinió amb més coneixement de causa i més rotunditat.
Potser la coincidència dels primers dos Consells de Ministres amb el final d'un any i l'inici d'un altre ha facilitat que, amb la perspectiva, a més, de l'aprovació d'uns pressupostos pel 2012 amb retard, provoqui aquestes mesures impopulars totes de cop i com sí, d'emergència, com deia Sant de Santa Maria.
Jo la meva pregunta és si són totes les mesures. Aquesta és la incertesa, que estic d'acord amb el que deia el Quim abans, que és com que no s'havien explicat masses mesures, no sabem si hem acabat o no, si n'hi haurà més o no. Llavors, això jo crec que és el que genera més inseguretat i més incertesa a la ciutadania i, en el fons, més por del que pugui passar.
La vicepresidenta, això sí, va dir que era només l'inici del principi, una cosa així va dir. Bé, en tot cas, tenim aquestes primeres mesures. Recordem-ho, augment de l'impost sobre la renda, l'IRPF entre el 0,7% i el 7%, segons el nivell d'aquestes rendes, reducció de 8.900 milions d'euros en els pressupostos dels ministeris i l'aprimament d'un 19% en l'administració. S'eliminen, per exemple, 30 direccions generals. Això suposa un estalvi, també s'ha de dir, i potser aquest estalvi ens pot acabar beneficiant a tots.
En aquesta línia, enllaço una mica amb el que deia el Quim fa una estona. Sí que és cert que tant en el discurs de la vicepresidenta com sobretot també en el discurs que va fer el dia següent, crec que va ser el dia següent, el líder del PSOE, el senyor Rubalcaba, s'hi destil·la amb més o menys intensitat, però s'hi destil·la una certa culpabilització de les comunitats autònomes en aquest dèficit de l'Estat, en aquest augment del 6 al 8% del dèficit de l'Estat, i per tant s'hi destila també un cert intent, crec jo, doncs, de situar com els dolents de la pel·lícula als territoris de l'Estat, i bé, no es va dir explícitament, però segur que en la consciència de molts hi havia també Catalunya, no? Per tant, jo crec que més enllà del que es va anunciar l'altre dia en la roda de premsa de la vicepresidenta, més enllà de la valoració política que en facin els partits a nivell estatal, jo crec que no és res aquest 2012, donat que a més ara el comencem i ens hem de poder, doncs, allò, marcar una certa ruta en aquests propers mesos. En aquest 2012 cal fer un plantejament molt, molt, molt clar sobre la nostra relació fiscal amb Espanya, perquè no pot ser que, a més de fer un esforç important com ha fet Catalunya aquest any 2012 i continuarà fent aquest any 2011 i continuarà fent aquest any 2012, no puguem plantejar, per altra banda, doncs, com ha de ser la nostra relació fiscal amb Espanya, que és, evidentment, molt i molt desfavorable pel nostre interès.
Mhm.
Sí, jo crec que no hi ha una... la meva sensació és que no s'obre un camí fàcil en aquest replantejament del model de relació fiscal. Les declaracions que hi ha hagut no només des del govern central, sinó des d'algun president de govern autonòmic, fan pensar que no serà fàcil i, per tant, mantindrem aquest desequilibri que ja ve sent com enquistat, no, de la relació entre Catalunya i l'Estat. Per altra banda, aquestes mesures concretes que s'han anunciat, jo comparteixo que, evidentment, pujant impostos i abaixant despesa directa es milloren les finances. El que ja no comparteixo tant és aquesta mesura d'eliminar 30 direccions generals, que és una mesura que sempre queda bé, però que al final tu el que fas és eliminar 30 alts càrrecs. No elimines l'estructura funcionarial que hi ha a sota, sinó que la redistribueixes, i per tant l'estalvi sempre és relatiu. Segurament quan crees menys estructura també hi ha menys possibilitat de despesa, això sí que és veritat, perquè l'estructura, quan tu crees una estructura en una administració, el que vol és fer coses, i per tant el que s'hi fa és crear expectativa de despesa. Eliminant 30 direccions generals segurament es fa un estalvi en quant a alts càrrecs, però i potser en quant a aquesta expectativa, perquè un alt càrrec sempre vol tenir un pressupost, però en tot cas jo sóc més escèptic respecte a la despesa i a l'estalvi directe.
És una acció més simbòlica, potser,
sí,
no?
Sí,
que no
pas exacte.
Efectiva des d'un punt de vista d'estalviar-se molts i molts i molts diners d'un pressupost.
I sempre queda bé que algú entra en una administració i retalla l'administració, no? Això sempre és una mesura que...
De cara a la galeria...
Com l'actual queda bé.
A mi el que m'agradaria és fer una auditoria d'abans i després, perquè al final les coses acaben... Perquè hi ha feines que s'acaben... Són necessàries, és a dir, malgrat moltes vegades diem que l'administració està inflada, el que és veritat és que hi ha llocs que, o hi ha tasques que cal fer-se des d'un lloc o altre, i per tant tampoc podem retallar coses que després acaben sent necessàries, no?
A mi se'm desperta el dubte, que no sé si és perquè no he pogut llegir bé els diaris o perquè, com també deia l'Albert Odalla, ens cal llegir el detall de totes les mesures, però la retallada dels 8.900 milions, que és molt maca, que afecta els ministeris, a mi m'agradaria saber com afecta realment a cada ministeri, quines són, i com cada ministeri aplicarà aquestes retallades, perquè això també és el que veu. O sigui, més enllà de pujar els impostos o d'augmentar les jornades laborals dels funcionaris i congelar-los els sous o d'altres mesures que s'apliquen, les que apliqui cada ministeri per aplicar aquestes retallades, també hem de veure com afecten o deixen d'afectar la ciutadania i com afecten a les polítiques socials que fins ara existien. Per tant, a mi qui em genera, que és, o pot ser el meu propi desconeixement, que no ho he pogut seguir en detall, o que encara és un misteri a resoldre, saber com retallarà cada ministeri.
Jo crec que aquesta resposta que comentaves tu ara, Eulàlia, encara no està donada. Sí que hi va haver algun anunci d'algun programa que existia i que deixarà d'existir, per exemple, un que jo crec que era força interessant des d'un punt de vista, doncs, de donar suport a l'emancipació dels joves, que era precisament el programa d'emancipació juvenil, que volia dir, doncs, un suport econòmic al preu del lloguer de l'habitatge. Això deixarà d'existir.
Sí, això sí que s'ha dit ja clarament que deixarà d'existir.
Però, per exemple, el Ministeri de Foment, doncs, que tindrà un pressupost, doncs, de 1.000 milions d'euros menys, no ha descrit en quines obres no farà o fins i tot s'impartitzarà alguna, no? I per tant, aquí haurem d'estar molt atents també, perquè és evident, doncs, que com sempre ens tocarà una mica el rebre als catalans, estic convençut.
Avui compartim la tertúlia d'actualitat amb Quim Sabater, expert en polítiques socials, amb Eulàlia Reguant, responsable de campanyes de Justícia i Pau a Barcelona, i amb Albert Batalla, alcalde de la Seu d'Urgell. Anem a repassar altres temes. S'ha produït un fet trist, com la mort d'un home a Manresa després de ser detingut pels Mossos. El Departament d'Interior defensa l'actuació policial i assegura que va ser correcta. L'home va morir, sembla que d'un atac de cor, hores després de ser detingut, i que, per tant, aquesta mort no tindria a veure amb una possible violència policial. Es veu que va tenir, segons el govern català, una resistència molt violenta a l'acció policial, però la família, concretament la companya sentimental de l'home, acusa els agents de violència innecessària i avui interposarà una denúncia per intent d'homicidi.
Jo crec que qualsevol cosa d'aquestes és preocupant, qualsevol mort la protecció de la policia
en
un moment de detenció que sigui, és preocupant i s'ha d'estudiar, i per tant jo crec que és precipitat, tot i que algú pot dir que en primer moment sempre s'ha de creure la versió de la policia. Jo diria que m'agradaria saber obtenir més informació per tal d'avaluar què és el que ha passat. Jo recordaria que fa uns quants mesos un noi va ser detingut a Manresa, que va acabar ingressat a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa amb diverses lesions, i al cap d'un temps va morir. Es considera que es va suïcidar, però que ja hi va haver una actuació violenta per part de la policia, argumentant també que el noi s'havia resistit violentament i que havien hagut d'aplicar. Per tant, jo crec que s'ha de veure i s'ha d'analitzar. És evident que no es pot criminalitzar de bones a primeres els Mossos d'Esquadra, l'actuació dels Mossos, però tampoc es pot, es pot obviar que una persona ha mort en un procés de detenció i que requereix d'una anàlisi, d'un estudi, d'una investigació.
Senyor Albert Batalla, senyor Sabater.
Sí, jo entenc que, a més, el protocol en aquests casos estableix que els Mossos hauran de fer una investigació, i no sé si fins i tot ja és un procés que està obert. En aquests moments ho desconec, eh? El que és evident és que, diguéssim, la inèrcia pot fer pensar, ostres, que en aquest cas la família té raó, etcètera, etcètera, però és evident també que, vaja, els Mossos d'entrada fan la feina ben feta, com ells han après i com d'alguna manera està estipulat en tots els seus protocols. Vaja, jo pel que he pogut observar directament, doncs quan veig Mossos fent la seva feina, doncs és gent que té les coses molt clares, que sap perfectament doncs quins són els seus límits, i per tant en aquest sentit jo tota la confiança cap a la feina dels Mossos d'Esquadra, que evidentment doncs caldrà estudiar aquest cas concret, que és molt lògic i molt legítim doncs que la família interposi aquesta denúncia, perquè entenc doncs que ells voldran esclarir els fets, però a partir d'aquí doncs que es faci aquesta investigació i que s'esclareixi què ha passat. Però d'entrada a mi els Mossos em mereixen tota la confiança a l'hora d'actuar.
El fet que la denúncia sigui per intent d'homicidi ja desvetlla que no hi ha suposadament cap signe de violència en aquest home, és a dir, que la mort per causes de sobreesforç o d'atac de cor seria la hipòtesi més viable. Senyor Sabater.
Clar, segurament en aquests fets sempre hi ha múltiples circumstàncies que s'ajunten, no? D'entrada, sempre cal lamentar la mort d'una persona i això és el que hem de fer. D'altra banda, jo també, com l'Albert, jo comparteixo el fet de pensar que els Mossos fan la feina ben feta. I aquí, alhora, hi ha un element que ens fa pensar també, per altra banda, que ens porta a pensar sempre la culpabilitat de les forces de l'ordre, no? És a dir, quan tu et poses a l'altra banda sempre penses que segurament hi ha hagut un excés i una certa culpabilitat, i més si ho veus des de la perspectiva de la família. Ara bé, l'ús aquest legítim que tenen les policies d'utilitzar la força, clar, sempre hi ha un element de fins a on es porta, i aquí és on hi ha el repte per part de les autoritats per desvetllar i per fer una investigació i donar el màxim de transparència. A mi em sembla que l'important aquí és que al final hi hagi una explicació clara, es puguin aportar elements objectius que facilitin fer reforçar aquesta credibilitat que tenen els Mossos d'Esquadra com a policia, una policia que entenem que és moderna, democràtica i que actua legítimament en el marc del context normatiu en el que estem, no?
Per sort vivim en un país en què la feina de la policia pot ser analitzada al mil·límetre, no?
Sí,
per tant,
sí, jo crec
si hi ha una mort en aquestes circumstàncies, que evidentment s'ha de lamentar, només faltaria, es pot esclarir perfectament si, què és el que ha passat, no?
Clar, les declaracions de la seva parella deien, home, és una persona que no és un terrorista, no, sí, no havia matat a ningú, tenia 8 o 10 ordres de recerca i captura, no? Clar, segurament... A veure, hi ha tot un seguit de circumstàncies que fan que ella resistís, que els Mossos actuessin amb contundència, no ho sé.
Interior diu que va oferir una resistència violenta i fins i tot va arribar a agafar una arma d'un dels agents.
Jo crec que s'ha d'analitzar,
que s'ha d'investigar. Ara això coincidim tots.
I jo diria una cosa, és a dir, sí que és evident que no es tracta de marmar la credibilitat dels Mossos d'Esquadra, però no totes les actuacions que han fet al llarg dels anys i de la història han estat correctes i s'ha de tenir clar això, que no perquè siguin els Mossos d'Esquadra i siguin la policia, ho fan tot perfectament.
No, però per sort les que no s'han fet bé s'han pogut esclarir i per tant jo crec que aquesta és la gran sort del nostre sistema. És un sistema democràtic, una policia democràtica amb uns mecanismes amb uns protocols d'actuació, amb uns mecanismes de control que fan que aquelles coses que no s'han fet bé es puguin esclarir i es puguin demanar responsabilitats pertinents. I per sort, com que els Mossos cada dia actuen en centenars de casos, jo crec que, i no són notícia cada dia, per una circumstància com aquesta, evidentment, doncs, a mi em fa pensar que el percentatge elevadíssim de les actuacions del Mossos són correctes. Evidentment, sempre hi ha un marge d'error que s'ha de poder esclarir, s'ha de poder corregir, s'ha de poder demanar la responsabilitat si realment doncs, hi ha aquesta mala praxis.
I hi ha un element que sempre és incontrolable, que és el factor humà, no? Que sempre pot superar aquesta preparació dels Mossos i que aquí sí que és on cal posar els elements correctius que el sistema ha de posar-hi, evidentment.
Eulàlia Reguant mostra amb el seu gest alguns dubtes que una part de la societat també poden tenir. És a dir, la gran pregunta és si sempre s'aclareixen aquests fets.
Que jo crec que, com deia el senyor Albert Batalla, és a dir, la major part d'actuacions en el dia a dia dels Mossos són correctes. És a dir, no tenim notícies contínuament de casos com aquest, però sí que és cert que n'hi ha d'altres, o hi poden haver actuacions que no arribin als mitjans de comunicació i que, per tant, la societat no pugui conèixer i no puguem avaluar, i n'hi ha d'altres doncs, que ha costat més que s'aclarissin o que encara no s'han aclarit, però això no treu que els Mossos d'Esquadra facin una feina correcta
en la
majoria dels casos i en la qual hem de confiar, però que sí que hem de tenir clar que hem de poder tenir, també com a ciutadania, tota la capacitat d'anàlisi i d'investigació també per aclarir si els Mossos d'Esquadra, que és la policia, ha actuat correctament.
Afegint una notícia que no estava prevista en la tertúlia d'avui, perquè hem sabut fa poca estona, hem conegut el primer cas de violència domèstica o violència de gènere a Catalunya, a Girona, concretament al barri de Santa Eugènia. Un home ha matat la seva dona i després s'ha suïcidat. Ho fem perquè ha de ser així, és trista aquesta notícia. Hem de dir que l'any 2011 que acabem de deixar s'ha saldat amb 9 dones mortes a mans de les seves parelles o exparelles a Catalunya.
Bé, aquesta és una lacra de la nostra societat. Sí. La violència de gènere és una lacra. Aquesta capacitat d'utilitzar la força i de creure't que pots dominar la persona amb la qual tens una relació i no ens en sortim. Jo crec que s'estan fent molts esforços, que s'està conscienciant molt, que el fet de que es doni a conèixer, tot i que la gent diu que això pot ser contraproduent, jo crec que és bo perquè porta a que la gent se n'adoni que tenim un problema greu al costat de casa, que no té a veure amb nivell socioeconòmic, sinó que té a veure amb els valors intrínsecs de la persona, i aquí és un tema de que, a més, és preocupant que hi ha estereotips que es reprodueixen en molta gent jove, i aquí és on hem de lluitar des de l'educació, des dels valors, etcètera. No?
Sí. Bueno, jo estic totalment d'acord amb el que estava comentant ara el Quim, i crec que és important tenir clar que es tracta de treballar per erradicar la violència de gènere, no la violència de l'entorn familiar, que també, però que són coses diferents i molt diferents. I la violència de gènere és el que ara mateix, en aquest cas de Girona, s'ha posat sobre la taula per enèsima vegada al llarg de la nostra vida, i que per tant és on s'ha de treballar, i sobretot en l'educació dels joves, que crec que és on, on més fàcilment es poden començar a detectar certes actituds.
És una forma especialment preocupant de la violència domèstica o la violència de l'entorn familiar, sí. Vaja. Però en tot cas, terrible. Violència masclista, també diem, sí. De vegades. Senyor Batalla, ens queda un minut, disculpi.
Acabarem, doncs, la tertúlia amb un acord total amb els, entre els tres...
Consens, eh?
Exacte, entre els tres tertulians. Estic plenament d'acord amb el que s'ha explicitat i crec que és bo que es puguin conèixer, malauradament, que quan existeixin casos d'aquests, doncs es puguin conèixer, perquè és una manera d'evidenciar les imperfeccions d'una societat que encara avui doncs, no ha sabut resoldre un problema endèmic que potser abans quedava molt més amagat i que, per tant, no ens feia conscients a tots plegats una xacra que cal que entre tots, des d'un punt de vista educatiu, des d'un punt de vista d'actituds, des d'un punt de vista també doncs, social i policial, es pugui afrontar per erradicar-ho d'una forma total. No s'entén que en una societat moderna, democràtica i en ple segle XXI encara hi hagi gent que, vaja, que faci coses d'aquestes. Realment és, és incomprensible i és molt lamentable.
Tanquem avui la tertúlia recordant aquest petit comptador de la vergonya. 9 dones mortes a mans de la seva parella a Catalunya el 2011 i la primera, tristament, en aquestes primeres hores del 2012. Els dos homes, l'home assassí, que després s'ha suïcidat, eren de nacionalitat ucraïnesa. Són algunes de les dades que hem conegut. Ho deixem aquí. Gràcies, Albert Batalla, alcalde de la Seu. Ens ha acompanyat des de Ràdio Principat. Bon dia i bon any.
Gràcies a vosaltres. Bon dia i bon any.
I gràcies també a Quim Sabater i a Eulàlia Reguant, que ens